Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
Lesaneros, formuleros, molt bon dia. Benvinguts a Fórmula Lesant amb el gran Edu Mutante. Molt bon dia, Edu.
Hola, bon dia.
Hola, Edu. Com tenim el cap de setmana? Preparadet?
Sí, sí.
Molts bolos, no? Perquè ara comença l'estiu i és quan tu no t'atures ja cap dia, gairebé.
Divendres tinc vermonòlogos a 9:15 al Llantiol.
Al Llantiol.
I després vaig al Pub Lunàtic a 1:15. I el dissabte actuo en un poble de Tarragona que es diu García.
Sí?
Que fan una festa de gent que té com a cognom García. I es diu la festa dels García a García.
O sigui, t'has preparat un monòleg especial, suposo, per ells, no?
Bueno, encara no l'he preparat, però sí, m'haig de mirar una miqueta.
Però
sí. I llavors hi ha un dia ple d'activitats i allà a García, amb els García, i vaig a fer el show. Això és a 4:45 i després tinc un bolo privat a Barcelona.
Supongo que mi imitación saldrá...
Hombre...
En esa gran reunión, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo soy el súper. Dentro de los García, yo soy el súper García.
Pues estaba preparando un carrusel de estos de imitaciones, conectando...
Con García, ¿no?
Con García. Iba a hacer como una especie de zapping.
Sí,
y
sí.
En vez de conectar con los campos, conectar con las televisiones.
Està bé. Molt bé, doncs, no us ho perdeu. El poble de García,
sí.
Ja la tindreu oportunitat de veure arreu del país les actuacions d'estiu d'Edu Mutante, que són una passada.
I el diumenge, que això també és important, a les 7 de la tarda, a Palau d'Anglesola, en un acte que fan... per recaudar diners per lluitar contra el càncer infantil.
Doncs mira, això sí que m'agrada molt, eh?
I això ho organitza la penya barcelonista d'Anglesola i hi ha molts jugadors del Barça que s'han implicat, que han posat diners i bé, nosaltres anem 3 o 4 còmics i fem allà un show i bé, una mica per contribuir.
Molt bé,
la causa.
M'encanta, Edu, gràcies. També saludar el Sergi San Pedro, com està, Sergi?
Molt bé, bon dia.
A la Sílvia López, hola, Sílvia.
Bon dia.
I a la resta de l'equip, la Clàudia Buil, l'Anna Bautista, el David García, el Diego Santiago, el nostre director comercial, el nostre tècnic i cuiner, en Jordi Carretero. Molt bon dia, Jordi. I ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @formulalesant o escriure a formulalesant@radioestel.cat. Ja sabeu que aquest programa té molta energia, l'energia de Factor Energia, i no us enganyo si us dic que és una energia verda, compromesa amb el canvi climàtic, certificada per la CNMC, i que amb un cop de telèfon trucant ara mateix al 900 850 000 i sense cap mena de paperassa, 900 850 000, ja estem estalviant el 12,5% en el rebut de la llum i el 10% en el rebut del gas. 900 850 000.
Un moment.
Què passa, senyor Minguella? És que vull donar pas al trànsit perquè després...
Home,
li agrada intervenir amb el seu nebot.
Home, el Bernat, escolta, jo conec a la seva família més que vosaltres.
Així, no és el escolta, seu nebot?
Primer saludar-lo, no és el meu nebot, però no. Escolta, és una persona que li tinc un carinyo, m'entens?
El dilluns de
la Marta, la seva mare, vull dir, tio, si tinc un carinyo a la família. Escolta, com estàs, Bernat? Bé o què, xato? Tot bé?
Molt
Molt bon dia, Minguella, i molt bon dia, Formuleta.
Molt bé,
bon
cuida'm bé en el raquet, cuida'm bé allà, sí, bé, eh?
Aquí estic, vamos.
Perfecte, escolta, molt bé, molt bé. Escolta, una cosa, mira, jo t'anava a dir... Ara he d'anar avui he de creuar Barcelona, saps? Sí. Avui he de creuar Barcelona, però, i m'he d'anar fins al centre.
Al Grano.
M'he d'anar, home, perdona, s'han d'explicar les coses. Vull, jo estic ara al tenis Pompeia, acabem una partida del dòmino ara, sí, jo me'n vaig cap al centre, m'entens? Me'n vaig cap a Plaça Catalunya.
Plaça Catalunya.
Jo, com està el centre? Com està, xato?
El centre està una mica congestionat, més que res, si vens per Meridiana o per Gran Via, jo et recomanaria que anessis trencant carrers, a intentar agafar potser l'avinguda Diagonal, ara està una mica més fluida, però clar, encara arrossega algunes retencions d'entrada de l'escola i d'entrada a la feina.
La ronda litoral, què? Malament, suposo, no?
La ronda litoral, les dues rondes encara també estan bastant carregades, encara queden retencions en els dos sentits, sobretot la ronda litoral. Ara està bastant congestionada des de Santa Coloma, aproximadament, i també en el sentit contrari, doncs aquest, com es diu, coll d'ampolla, no?, que es fa aquí a la zona franca. Doncs jo t'acomanaria això, intentar trencar carrers per entrar a Barcelona. Hem de fer una miqueta de ruta.
Una miqueta de ruta. Escolta, si no m'agafo l'helicòpter del Júnior, que per això li vaig regalar el seu aniversari, me'n vaig amb l'helicòpter, tu, i aterro allà enmig de la Plaça de Catalunya, i si em diuen alguna cosa, incendio tot, eh? Si em diuen alguna cosa, escolta, em començo a rajar de l'alcaldessa, del Barça i de tot, eh? Com em diguin alguna cosa.
No, alcaldessa ja no.
El qui sigui. Bueno, encara no se sap.
Sí, sí, per això.
Però escolti'm, si vostè va amb helicòpter, no pot començar a criticar tothom si li diuen alguna cosa. És que clar que li diran. Per què li vaig regalar jo al Júnior? L'he regalat i me l'agafo i ja està. Tu.
Com el Neymar, no?, que va a l'entrenament de Brasil en helicòpter.
Doncs el mateix, tu, ja està.
Igualet.
Doncs, bueno, aquest és l'estat del trànsit i aviat començarà, suposo, Bernat, quan els nens deixin d'anar a escola, a anar la cosa molt més fluida, oi?
I tant, sí, això...
Això es nota, eh?
Això esperem tots.
Sí, sí. Menys els pares, que les dues no saben què fem els nens.
Exacte. Bueno, llavors, sobretot el que
són els
casals, i allà estan a la ràpida.
Casals i esplais.
Sí, el que passa és que són cars, eh?
Sí, bueno.
Hi ha alguns que són gratuïts, però aleshores costa d'entrar-hi.
Si no, de becaris allà amb el Bernat.
Exacte, exacte. Molt bé, Bernat Martínez, RAC, moltíssimes gràcies per la informació.
Apa,
una forta
fins demà.
Fins demà. I aquí tenim l'Àngel Llàcer, oi, amb ganes de donar algun petó, de petonejar algun aspecte de la societat o alguna notícia o alguna persona. Què vol fer? Aquí vol petonejar.
Una notícia que ha tardado 7 años en salir, pero bueno, la verdad que nos alegramos, y es que en el año 2012 un señor metió a su perra herida en una maleta y la arrojó a un contenedor, de donde fue rescatada por los vecinos antes de que fuera triturada por un camión de la basura. Pues bueno, esta semana ha sido condenado a 1 año de prisión, que me parece poco, por maltrato animal y el cumplimiento efectivo de la pena sin posibilidad de remisión.
Sí, una bestia, porque eso es una bestia, eso no es una persona.
Eso no se hace,
¿eh? Si fica una gosseta a una maleta y la llença a un contenidor, perquè la triturin, o sigui, aquesta bèstia, perquè la bèstia és aquest desgraciat, perquè no té una altra paraula, en aquest li cau 1 any de presó, i si no té antecedents, no entrarà. És a dir...
És que és
molt fort. A partir dels 2 i pico, si tens antecedents penals, entres. Però, bueno, és que se'n riuen a la cara.
Sí, bueno, el beso de hoy, obviamente, es ironía. Es ironía.
Sí, sí, clar, vull dir, sí que hi ha una sentència, d'acord, ens alegrem per això, però una sentència que és ridícula.
Tenen que meterlo a él en una maleta.
Sí, sí.
Que això passa, eh? La meva tieta la gosseta que tenia la va rescatar d'un container que se la va trobar i era res.
Però com... És que això no és ser humà. Això és ser... No sé què és. És ser dolent, directament. Mm. Ser dolent.
Sí, és mala persona. És que no té una altra paraula.
No. En fi, doncs espero que a banda d'aquest any de presó li caigui una multa que el deixi sense res. L'informe d'avui del Sergi San Pedro.
Sí.
El informe d'avui me gusta mucho, ¿eh?
Sí, ¿per què?
Lo que fuimos el otro día aquí, que es San Francisco, Coque y yo, a donar sangre, porque hay que hacerlo.
Sí,
es una cosa que tenemos que hacer, pero es que aquí, que San Francisco, no la aceptaron.
No, a mí me tuvieron que poner...
Sí, ¿no? Es que le intentaron sacar sangre y de ahí solo salían burbujas.
Salía cerveza.
Clar, és que hi ha algunes situacions que no és recomanable donar sang.
En canvi, Coque i jo sí que dimos y estamos muy contentos, Coque, claro. Porque hay que dar conciencia a la gente que esto hay que hacerlo, ¿eh?
Yo fui por el bocadillo.
Sí, és veritat, donar una entrapada després, però és que és
important. Bueno, pues
important.
Por el bocadillo, no, però s'ha d'anar.
És important, doncs, donar sang, eh? Sí. Però, clar, el que deia el Sergi, no tothom ho pot fer. Perquè quantes vides poden salvar el dia, Sergi?
Mira, us explico una mica. A Espanya es fan 5 transfusions de sang o qualsevol dels seus components cada minut.
Cada minut, eh? 5 transfusions.
Sí, la Federació Espanyola de Donants de Sang especifica que entre 2.000 i 2.500 pacients són receptors de donacions de sang cada dia. I amb això se salven 80 vides cada dia per a efecte exclusiu de la sang i altres 375 malalts o accidentats milloren la seva salut amb aquestes transfusions.
Clar, el que passa que el que deies, no, Sergi, que no tothom, sí, malauradament, pot ser donant de sang, encara que li agradi.
Exacte, hi ha situacions en les que és millor no donar sang en un període de temps curt o potser tu no pots mai, però bé. Està bé saber quan pots i quan no.
Sí.
Clar. Per exemple, durant l'etapa de l'embaràs les dones no poden donar sang i després de néixer el nadó s'han d'esperar 6 mesos.
6 mesos, eh?
Sí. Quan el pes és inferior a 50 quilos, la Creu Roja explica que no és possible, perquè el material que utilitzen, les bosses de sang, estan dissenyades per a 450 centilitres, i és una quantitat que no es pot extraure una persona amb un pes inferior.
Clar,
de 50.
Una persona inferior a 50 quilos, encara que tingui la voluntat, doncs no pot donar sang.
Després, si prenem diversos medicaments, sempre és aspirina o antiinflamatoris, no hi ha problema, però en cas dels antibiòtics sí que s'ha d'esperar 15 dies des del seu consum davant de fer la donació.
Clar, perquè l'antibiòtic encara està barrejat amb la sang, clar, lògicament.
Després,
els diabètics poden?
Això anava a dir. En cas de diabètics, per norma general, si estàs prenent insulina no ho pots fer, ja que la donació pot afectar el donant, però hi ha excepcions, o sigui que vés
algun
a preguntar...
Algun tipus de diabetis sí podria, eh?
Exacte. I després, en cas d'intervencions quirúrgiques, hem d'esperar. S'ha d'esperar una setmana en cas de cirurgia menor i 4 mesos en cas de cirurgia major.
Doncs això, gràcies per la informació, i el que diem des d'aquí, des de Fórmula Lesant, és que aneu a donar sang, que és molt important, ja heu vist la de vides que se salven, eh?
Sí, l'únic, el tema dels antibiòtics, que l'altre dia vam parlar, que l'aigua dels rius i dels mars està...
Plena d'antibiòtics. Sí. O sigui, al final anirem a donar sang,
i
no sabrem si tenim antibiòtic al cos o no, perquè hem begut aigua de boca, no?
Però per sort, sempre que vas a donar sang, et fan la prova i et diuen si pots.
Sí, sí, abans t'ho proven, evidentment.
Sí, que no hi ha problema.
Si et fan por les agulles, hi ha anestèsia o algun tipus?
Això ja tu no. Tens que mirar cap a una altra banda.
Gires el cap i no t'enteres. Ja és una punxadeta, és com una pistolladeta, això no és res. Glòria Serra i les seves màfies. Quina màfia troba?
En època d'exàmenes, de la selectivitat, de los parciales finales, el último trimestre, las notas que te llegan en PDF. Pero, ¿qué consejos hay previos al examen? Pues no es que estudiar nada nuevo en las últimas horas, solo repasar, dormir bien, no acostarse tarde viendo El Chiringuito, alimentarse bien y comer hidratos de carbono, como legumbres o arroz, pero el arroz que no sea integral, no te vayas por la patilla a mitad del examen. Nada de excesos, ni introducir novedades en la alimentación. No te comas una paella con una botella de cobija del pobre.
Antes del examen,
antes,
¿no?
Del examen. Es bueno hacer deporte o tocar algún instrumento. Llévate la guitarra y sácatela para cantar una de Ismael Serrano.
No, que entonces acabas la canción y ya se acaba el examen.
La gente se relajará.
Son muy largas.
Los estudiantes hacen este tipo de actividades, sacan mejores notas ya que se distraen y luego están más motivados. Y sobre todo, los días de exámenes y los días previos, relájate. Y esperemos que con esto aprueben en esta red organizada de exámenes llamada Educación.
Sí, és veritat, sí, que a mi això dels exàmens de jugar-t'ho tot en un dia, quan has estat tota la vida estudiant, mai m'ha agradat, però en fi.
No té molt sentit, la veritat.
No el té. L'origen de les coses, ja que parlàvem abans d'agulles, tu no escoltis, Edu, que ets molt aprensiu,
sí.
L'origen d'una cosa que és vital i fonamental per l'evolució de la humanitat, que són les vacunes, Sílvia López.
Doncs sí, us explico. Resulta que la primera vacuna de la història va ser descoberta per un metge anglès anomenat Edgar Jenner, i va ser en 1796, i servia per combatre la verola. La idea se li va ocórrer quan el seu poble va veure com els grangers i recol·lectors de llets eren contagiats d'una espècie de verola bovina, perquè estaven sempre en contacte amb aquests animals. I era com una variant de la verola humana que resultava menys mortífera i, per tant, immunitzava els grangers davant de la verola humana.
Ah, és a dir, si agafaven la verola que els havien contagiat el bestiar...
Exacte.
Aleshores, si després un humà contagiava la verola humana, no mories.
Exacte,
era més,
això
més lleu,
semblava,
diguem,
sí. Eh? Però com no estaven segurs, ell va decidir prendre una mostra d'aquesta verola bovina i la va injectar un nen de 8 anys anomenat James Phipps. El nen va emmalaltir, però a les 48 hores es va recuperar totalment. I llavors va quedar immunitzat davant la verola humana, o sigui, ja tot corroborat. I, bueno, això és el mateix que succeïa als grangers, i d'aquí també la paraula vacuna, de les vaques.
Carai. Mm-hmm. És a dir, aquesta va ser la primera vacuna coneguda. Estem parlant de l'any 1796, eh?
Mai havia pensat que vacuna vindria de vaques.
De vaques, sí. I d'aquest succés en concret, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
Sempre aprenem coses amb la Sílvia López. Ah, sí, no, Pedrerol. Està indignat avui, sí. El Pedrerol?
Vinga.
Editorial tenemos.
Sí, y veo que hojas también.
Ojo que estamos de obras en el Chiringuito, no sé si lo visteis ayer.
Sí, sí.
Y en un carrito del golf.
Estamos de obra, pero no arrasando, como siempre, Giuseppe.
Sí, Jorge, líderes.
Viste el otro día cómo buscaba al chequetito, Juanma.
Lo visteis,
Buscaba por todos lados al chequetito.
El cocidito madrileño.
Estas cosas me gustan, el humor, sí. El cachondeo.
Y queremos fichar a Mercedes Raga para el Chiringuito. Venga, vamos. La organización de consumidores Facua ha denunciado a Lidl ante la Agencia Catalana del Consumo por la venta de un set de pulido dental y exigió su retirada después de que el Colegio de Odontólogos de Madrid alertase de que debido a su alto número de revoluciones puede quemar los dientes, incluso hacer necesario endonciarlos. Así no. Nos gusta el Lidl, a mí me encanta. Por cierto, sus yogures son increíbles. Pero ojo con meterse en temas de salud. A este paso, igual un día te operan en la sección de congelados o te sacan sangre en la fruta, que esa es otra. ¿Por qué hace tanto frío en los supermercados? ¿Eso no se denuncia? Así no. En fin, por lo menos aquí el problema está resuelto, para no quedarnos encariados. Venga, vamos.
Sí, de unido contra aquest producte, que tenemos... ha generat una gran controvèrsia.
Twitch, tenemos Twitch.
Sí, Twitter? Tant. Els vaig llegiré mentre jo don passa a la Cristina Pérez i el seu apunt domèstic número 79. Avui ens parla del respecte. Endavant, Cristina.
Hola, molt bon dia, com anem? Mireu, sóc conscient, plenament conscient, que el meu apunt domèstic d'avui s'allunya una mica bastant del to de conyeta, d'humor, que intento donar-vos en el meu dia a dia, en el meu món domèstic. Potser em toqueu el crostó i em dieu, Cristina, això no és ben bé l'apunt domèstic de sempre, però és que avui vinc, em sento especialment emotiva i ho vull compartir amb tots vosaltres, que segur que m'enteneu. Aprofito, doncs, la meva humil poltrona domèstica per demanar respecte i comprensió pels que són diferents, per un motiu o un altre, això tant és. Aquest és un dels valors que destaco als meus fills dia sí, dia també. És que tenen una mare molt pesada, els meus fills, i sempre, sempre els inculco. No rigueu mai, mai, mai de ningú per res del món, pel que sigui. No rigueu, sisplau, respecte. Jo recordo amb molta tendresa que en els meus anys d'estudiant, ja fos a l'escola com a la facultat, els companys ens estimaven molt. Cadascú era com era i tots ben peculiars. Fins i tot, i segur que vosaltres esteu d'acord amb mi, fins i tot es protegia el company o la companya que tenia dificultats, el més dèbil, es protegia aquesta persona. La classe dels meus temps, realment, jo crec que era un equip. Sí que hi havia el típic graciós que en l'autocar de les excursions doncs es feia destacar amb brometes i comentaris, però ja està, d'aquí no passava. Mai, mai, mai s'arraconava ningú per ser com fos. Per favor, fomentem això, fomentem aquesta idea de respectar cadascú, sigui com sigui. Ah, que és fàcil tot això? Jo crec que sí, molt fàcil. Fem-ho, doncs, fem-ho possible. Moltes gràcies i abraçades, moltes abraçades.
Molt bé, gràcies, Cristina. Abraçades i petons. I ara una curiositat animal amb la Sílvia López, que ens parlarà dels lynx, de los linces.
Ah, exacte.
No dels lynx, els lynx.
Sí,
amics.
I és que resulta que els lynx són animals en perill d'extinció. O sigui, de fet, és el felí més amenaçat del planeta, per sobre el tigre, del puma o del jaguar, així que s'ha de cuidar. I és que la veritat és que és un animal que té una visió impressionant. Són capaços de distingir a un rosegador a 75 metres de distància, a un conill a 300 metres i a un cérvol a 500. A més, els seus ulls tenen la capacitat de veure tant de dia com de nit. I també és un animal...
Això és com l'Edu, quan fa una actuació a 500 metres, si hi ha una noia que l'agrada, ja l'ha vist.
Sí, sí.
Una visió.
Tinc el radar.
Sí, sí.
No, m'ho crec.
És un lynx, amb això.
Sí. I també...
Estoy agazapado en el escenario.
Perdona, sí.
No, i tant. I també, acabo de dir-vos això, que és un animal que és capaç d'estar actiu durant 24 hores sense descans, però acostumen a caçar de nit i a dormir de dia, almenys a partir del primer any de vida.
Molt bé, moltes gràcies, Sílvia. L'acudit del dia de Matías Prats.
Vamos con el chistecito. ¿A dónde vamos? Donde nos lleve el corazón.
Por favor, bájese del taxi.
És que li encanten aquests acudits al Mario Vaquerizo, ja ho veieu. I el truqui del Sergi San Pedro, què?
Doncs mira, no sé si us ha passat algun cop que esteu amb... Bueno, va ben vist, de la Màscara Majara.
Mm-hmm. Sí, sí, clar. Mm-hmm. La Màscara Majara, sí. Molt habitualment.
I la gotita del vino gotea i us manxa la mesa.
Sí.
Mm-hmm. Sí,
eh? Vale.
Pues lo que tenéis que hacer es coger una goma de pelo y mm-hmm. ponerla en la cabeza de la botella. Ah, y sí. Así, mm-hmm. cuando la gotita caiga, se quedará ahí y no caerá a la mesa y no os manchará nada.
Farà de fre.
I ja està, sí.
La gometa del cabell farà de fre.
És el paragotes.
M'agrada, el paragotes. I tenim per aquí el David García?
Sí, sí, està per aquí.
Sí, però espera, el David en parlarem
claro
després
sí,
del safareig perquè
oye.
li vull dedicar una estona al safareig. Una altra curiositat de la Sílvia sobre les meduses. L'altre sí. dia ens va cridar molt l'atenció el tema de les meduses.
Exacte.
Però no sabíem que s'evaporaven, no? Vas parlar amb el senyor youtuber d'això.
Clar, és que ahir ens va escoltar el programa i va sentir com ens donaven molt de fàstic i llavors va decidir explicar-me aquesta curiositat.
Que s'evaporen les meduses. Mm-hmm. Això prenent una ampolla de vi blanc
sí.
d'afrodisiac, que està espectacular. Jo ho vaig prendre l'altre dia a Charlotte's Grill. Oh, quina carn. És que és increïble. Vaig estar dinant directament amb l'Àlex, eh? Ens vam asseure a taula, sí. vam estar... Una carn vieja que tenen allà. Però després l'entranya. Te'n recordes, Sílvia, que vam provar l'entranya?
Està boníssima,
oh,
de veritat.
Espectacular. Doncs a veure què li va explicar el senyor youtuber sobre les meduses a la Sílvia.
¿Sabes que si una medusa se encuentra fuera del agua, el sol terminará evaporándola? Sí, amigo. Suena triste, ¿no crees? ¿Sabes por qué pasa esto con las medusas? Seguramente has notado que el cuerpo de una medusa es casi transparente, ¿verdad? Su transparencia es en parte gracias a que el 95% de su cuerpo es agua. Que su organismo esté compuesto de esta manera le permite llevar una vida súper cool dentro del océano. Pero al caer en tierra firme, solo le espera lo peor. Si ves a una medusa débil en la playa, lo más probable es que termine muriendo. Y con el paso de las horas, si el sol está muy fuerte, terminará evaporándose poco a poco hasta quedar hecha nada. Es el único animal conocido que puede desaparecer evaporado casi en su totalidad. ¿Puedes creerlo?
Impressionant el que ens explica el senyor YouTube. Mm-hmm. I ara hem d'anar ràpidament a parlar amb el nostre dentista de capçalera, amb l'Iñaki Cercadillo. Hoy seguimos en nuestra sección con el doctor Iñaki Cercadillo, cirujano y experto en implantología dental. Como ya sabéis, director de la Clínica Odontológica AOA de Barcelona, profesor e investigador del Departamento de Odontoestomatología. Y podéis enviar todas las consultas y preguntas al programa para que el doctor Iñaki Cercadillo pueda resolverlas cada semana en nuestro consultorio de odontología. Hoy hablamos de la salud. ¿Por qué es importante la salud si la centramos en la odontología, doctor Cercadillo? Muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenos días.
Pues muchos de nuestros oyentes desconocen en qué consiste una visita de revisión y mantenimiento de salud y muchas veces nos preguntamos si son realmente necesarias. ¿Cómo enfocar este tipo de visitas en la clínica AOA, ¿no?
Bueno, pues claro, para nosotros podríamos decir como profesionales de la salud que una visita, la primera visita, la que hacemos a un paciente por primera vez, es esencial, es muy importante. Primero porque, bueno, es el momento en que tenemos que realmente explicar la realidad de un estado de salud. Claro, muchas veces la visita al dentista está conceptuada como muy rutinaria, ¿no? Bueno, a ver si hay una caries, a ver si hay que hacer una limpieza por encima, etcétera. Pero todo esto también conlleva un proceso de diagnóstico. Es decir, una visita de revisión de salud para nosotros implica una revisión a fondo de la salud de las encías, muy importante, ¿eh? Recordemos que a partir de los 35 años suele haber problemas acumulados de pues sangrado, inflamación de las encías, muy importante establecer en qué situación estamos. Luego una revisión también de las mucosas, es decir, la lengua, los labios, etcétera, porque recordemos que también podemos tener lesiones graves, importantes, en la boca.
Pero no le damos importancia, pero si no lo pillamos a tiempo, ojo.
Efectivamente, esto es importantísimo, más de una vez, encontrar algún tipo de úlcera, un tipo de lesión que no cura con el paso de los días y podemos estar frente a una lesión cancerosa. Muy importante también. Y efectivamente luego pues la revisión clásica de caries, ¿no? Pero claro, una revisión de caries, yo siempre digo a mis pacientes, si no lo hacemos con radiografías específicas, de detalle, realmente no estaremos sabiendo si estamos libres o no de caries. Así que una visita de revisión en nuestra clínica, en la clínica OA, supone pues una dedicación de un tiempo, una hora normalmente, y un enfoque también, evidentemente, al motivo de la visita del paciente, ¿no? Que luego tendrá el motivo principal. Pero bueno, para nosotros la revisión de salud, que es primordial, está siempre presente.
Esto supone pues una dedicación de tiempo y de recursos. ¿Qué es lo más valorado por sus pacientes y cómo ha evolucionado en los últimos años? Antes me comentaba el doctor que han dado un salto más en la mejora del tratamiento, ¿no?
Claro, nosotros lo que más valoran nuestros pacientes es que desde el primer momento, como recopilamos toda esta información al ver de las necesidades que tienen nuestros pacientes a nivel de salud, claro, ya saben en todo momento, desde el principio, cuáles serán los pasos a seguir. Hacemos una planificación del tratamiento, ordenamos las prioridades, los pasos, y claro, desde esta primera visita ellos ya van guiados un poquito, y luego no hay sorpresas de uy, ha salido, uy, ha aparecido, no, es decir, desde un principio sabemos lo que hay que hacer. Y además, hoy en día, por ejemplo, el análisis tridimensional por ejemplo, los maxilares nos permite pues poder ser mucho más detallistas a la hora de el tratamiento de implantes, por ejemplo, cuando falta hueso, o en estética dental, antes de hacer el tratamiento de estética y hacer un cambio, por ejemplo, de la sonrisa mediante blanqueamiento o carillas, podemos enseñar al paciente con una representación digital cómo va a quedar esa nueva sonrisa.
La tecnología te va a permitir verte a ti mismo cuando acabes el tratamiento.
Efectivamente, y antes de hacerlo, de manera que podemos, con el criterio y la opinión del paciente, ¿no?, que la estética siempre tiene una carga subjetiva importante, pues ir haciendo pequeñitos cambios, mejorando el resultado final, pues para que al final este resultado sea satisfactorio, ¿no? Es decir, el tratamiento, hoy en día aplicamos los avances tecnológicos siempre en la ayuda de la comunicación, especialmente con el paciente, y en hacer tratamientos más sencillos, menos invasivos también y más predictivos.
Doctor Cercadillo, ¿qué recomienda a los pacientes que necesitan una revisión o una visita con su dentista?
Bueno, pues sobre todo que no dejen de sentirse bien atendidos a nivel de dedicación de tiempo, de respuesta a sus preguntas, a sus dudas, al motivo de la consulta, que ellos tienen que percibir que se les está dando la importancia que tiene. Que cuando hacemos una limpieza, por ejemplo, que puede parecer muy sencillo, esta limpieza tiene que estar hecha en la profundidad y en la necesidad de cada diente específico. Es decir, cuando hacemos limpiezas, parece un tratamiento un poco trivial, tiene su importancia el diagnosticar en cada diente que está necesitando, ¿no? Bueno, pequeñitos detalles que para nosotros son de mucha importancia, pero hay pacientes que no lo perciben así, ¿no? Entonces, bueno, hay que animarles a que busquen ese tratamiento profesional y esta atención.
Por supuesto, la clínica odontológica AOA está en Gran Vía, 620 entre Balmes y Rambla, Cataluña. El teléfono 93-343-6641. 93-343-6641. AOA.es con H intercalada a la página web, y como siempre digo, personas de la tercera edad que tengan un problema, que lo necesiten realmente, que se pongan por favor en contacto con la clínica odontológica AOA y con el doctor Iñaki Cercadillo, que yo hace muchos años que lo conozco y trabajo con él en la radio, y sé que siempre tiene una diferencia hacia ese público que realmente, insisto, no es un capricho, sino que necesitan o unos implantes o una revisión en los dientes o tienen una enfermedad. Por favor, que llamen. No se preocupen por el precio, porque tiene una sensibilidad especial el doctor Cercadillo. 93-343-6641. 93-343-6641 o aoa.es con H intercalada. Iñaki Cercadillo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Albert.
Aquí Cercadillo, y també a la Nia Burgos. De seguida arribaran les notícies serioses, l'actualitat pura i dura, però la Nia Burgos sempre ens explica una notícia de cara bé. Així que, endavant, Nia, què ens expliques avui?
Buongiorno per la matina, compis, com esteu? Avui la notícia de cara bé que us porto, el titular diu el següent. Localitzen a un home desaparegut fa 10 anys gràcies a un meme d'internet. I sembla ser que el que no aconsegueix l'obatón, al final internet ho està aconseguint. Mireu, l'home es diu Eugenio Arellano Bentancur i va ser trobat després de romandre en parador desconegut durant més d'una dècada gràcies a una imatge que es va viralitzar per les xarxes socials. En una fotografia que titulava «Jo, quan escolto l'himne nacional». Aquesta fotografia es va començar a compartir de manera compulsiva per les xarxes socials mexicanes i els familiars de Bentancur van poder identificar el protagonista de la instantània com a l'home desaparegut. Què? Com es quedeu? Flipant, no? Doncs mireu, a vegades internet també fa moltes coses bones.
M'encanta el que diu la Nia, perquè és veritat, el que no aconsegueixi el baton ho aconsegueix un meme d'internet. Com han canviat les coses, és a dir... per fer-te una foto, bueno, per tu innocent, no? Per tu una foto, bueno, resulta que la gent la comença a fer viral, alguns es piquen, els altres no, tothom et veu i al final et localitzen, no?
Bueno, lo batón té la fundació, no? De quién sabe dónde, que es dediquen a buscar gent desapareguda.
I aquí també tenim la fundació SOS, també. En fi, que hi ha molta gent que treballa a la recerca de persones desaparegudes. Sí. Mercè Raga, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Albert, com estàs?
A les 10 del matí sí que hem de conèixer les notícies serioses de la jornada, així que endavant, quan tu vulguis.
Doncs vinga, comencem amb aquest clar titular, dures acusacions del fiscal Javier Zaragoza al judici del procés. El fiscal ha començat la seva intervenció reiterant les acusacions, nega que es persegueixin idees polítiques i assegura que es va voler liquidar la Constitució. El Ministeri Fiscal, Albert, presenta avui l'informe final al judici del procés davant del Tribunal Suprem. Per tant, comencen els fiscals i per fer-ho els quatre fiscals estan presents a la sala segona de l'alt tribunal. És el primer dia que estan tots quatre a la sala. Serà l'única sessió del judici del procés d'aquesta setmana i estarem molt pendents a totes les declaracions en aquest informe dels fiscals. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha denegat a Jordi Sánchez poder assistir a la ronda de contactes amb el rei. El tribunal considera que el diputat de Junts per Catalunya és perfectament substituïble per qualsevol membre de la seva candidatura política. De fet, serà l'exconsellera i diputada al Congrés, Laura Borràs, la representant de la formació en aquesta ronda de contactes dels grups parlamentaris amb el rei Felip VI per la investidura del president espanyol. I continuem parlant de política perquè Quim Torra celebra avui el primer any de mandat. El president català encapçalarà aquest matí la reunió setmanal del Consell Executiu. Després, a 1:15, farà una roda de premsa per fer balanç del primer any al capdavant del govern català. Més notícies, més qüestions. L'autoritat fiscal ha denunciat falta de control en 14.000 milions de subvencions estatals. Catalunya se situa entre les comunitats autònomes considerades exemplars per les seves bones pràctiques. Per cert, i avui també us expliquem que la donació d'òrgans arriba a xifra rècord a Catalunya amb un 16% d'increment entre gener i maig. Més de 520 persones s'han pogut transplantar aquest any, un 12% més que en el mateix període que el 2018. I fins aquí la informació, Albert.
Gràcies, Mercè.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia, eh?
Igualment.
I també volem conèixer l'estat del temps, i d'això s'encarrega Pedro Piqueras. Seguirem amb sol, amb bona climatologia, o què passarà?
Muy buenos días, atención, porque hoy martes tendremos calor, calor y más calor.
Ah, mira.
Un calor intenso, asfixiante, agonizante, cocidito madrileño, pero sobre todo en Poniente, donde incluso las máximas pueden llegar hasta los 35 grados.
Doncs demà, Sergi, consells pels dies que faci molta calor, eh? Perquè això també és perillós, eh?
Vinga,
compta amb els cops de calor, etcètera.
A darle a la horchata, la leche merengada, el gazpacho...
Taparse bien el cabello...
El salmorelejo, taparse bien el pelo...
Correcte.
Però atención, Lesan, porque a partir de mañana viene una tregua... Mañana informaremos.
¿Ah, sí?
Chubasquillos.
Bueno, bueno.
Lluvia.
La sonrisilla que se le pone.
Pero voy a disfrutar del tirante, de la falda, de la chancla, del tobillito al aire. Y ojo con quemarse el hombro, que luego pica, porque como nos dice Elena, desde el puerto de Sitges, trabajando, atención, en el mismo puerto, el agua que en junio es temprana, buenos males subsana. Tormenta de junio golpea como un puño. O junio claro y fresquito, para todos es bendito.
Muy bien.
Así que ya podemos ir comprando after soon y before soon.
Pep, tampoco os espanteu gaire, ¿eh? Estic mirant y sí, bueno.
Crema.
Nubes y claros, ¿eh? Mañana.
Crema solar para el que se expone en el balconcito.
Sí, no, la veritat és que s'ha d'anar amb compte, amb el sol.
En el balconcito o en el banquito que hay fuera de Televisió Española. Ayer me quedé una hora.
En
un banquito
la,
que hay, en los exteriores de la tele, con un solecito. Sí, sí, haciendo la fotosíntesis, totalmente. El próximo día me traigo la regadora.
Yo me voy poniendo y me voy poniendo un vaporizador de agua porque si no es inaguantable.
Inaguantable.
Un vaporizador de agua.
Sí, sí, sí. Es que té raó. Un vaporitzador sí. I et vas tirant aigua a la cara i escolta...
Així aguanto una mica, clar, després si et cremes... Jo ara estic que no em puc tocar l'ombro, per exemple. No,
hombre, antes te pones
pues,
crema.
Acertado.
És que, clar, és que l'espatlla és un lloc que no te n'adones, va tocant el sol i després, com li passa a la Sílvia, no pots ni gratar-te, eh?
Pues efectivamente, si vamos a tomar el sol, un barreño al lado con un cazo y a ir...
Per si de cas,
mojándose.
Eh? Molt bé, el David García ens explica el safareig de la jornada. Molt bon dia, David.
Bon dia, Albert, i companyia.
Jo m'entero de tot el que passa, Supervivientes i de la Pantoja per tu, eh? Perquè jo no he vist ni un minut de...
Claro que sí, guapíssima!
Sé que hi ha el Lozano cridant, encara està aquest?
O sí, el Lozano està i, además,
tiene visita ahora.
Ahora voy desnudo por la playa.
¿Qué dius ahora?
Eso dice.
Sí, es va a treure el banyador per, bueno...
Va a bañarse, ¿no?
No, no, no. I es va passejant per allà, per davant de tothom, una mica per emprenyar.
Despullat?
Sí.
Madre mía. Ahora claro, tienes visita.
Claro, no es claro, guapísimo.
Tienes visita porque una concursante, concretamente a Violeta, de tanto discutirse con otra, con Dakota, pues se la han castigado con Carlos Lozano ahí en el altar ese que hay.
Me han puesto a Violeta.
De manera que tienen allí puesto.
Vaya. Ahora ya no está sol.
No, ahora está con Violeta, que también discute con ella. O sea, que, a ver cómo...
Y robé
cómo
una esterilla el otro día.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, están todo el día discutiendo, Lozano y la tal Violeta, que no sé qué.
Sí,
pues
sí,
bueno, una que discute.
Una de estas de los MH, como se llama.
Una tronista.
Hombre, sí.
Y aleshores la Pantoja, que és la que m'interessa a mi, i més pues, que res perquè sé que tu pateixes.
La Pantoja con la lata de chope.
La lata de chope, que ja s'ha descobert que no la robó.
Se l'havia acusat de robar una llauna de chope.
Sí,
però ella deia que no, i ara s'ha descobert que ella no va ser la culpable.
Això, que ella no va robar res. O sigui, que ara s'ha d'esbrinar de d'on salió la lata.
¿Y por qué pensaban que era ella? Porque había estado en la cárcel y entonces ya pensaban que era ella.
No,
bueno, no, también porque...
De repente sacó una lata y nadie sabía de dónde la había sacado. Y
claro,
de,
como
y
tiene antecedentes, va a pensar en el que ha estado en la cárcel.
Pero
¿no?
Bueno, ya la...
No, porque del otro saco donde guardaban las latas faltaba una.
Ah, entonces, no, pues, la Pantoja era inocente.
Pero el que la acusó, que fue Colate... era consciente de dónde venía la lata, porque se ve en el vídeo claramente como dice, si yo, no, yo tengo la otra lata, dice, ¿cuál lata? Dice, sí, la que viene de allí. O sea, que está ahí un poco...
Pero Colate no era un poco el noviete...
La... Sí, pero ahora se está volviendo en contra porque sabe que da vídeos y sabe que darle caña,
o sea,
a la Pantoja.
Ha utilizado a la Pantoja, le ha hecho creer que la Pantoja podía era tener su... opciones con él, pero ahora se ha visto que es malo y va por ella.
Ahora va en contra, ahora va a hacer vídeos a costa de la Pantoja.
De la Pantoja, bueno. Ahí
estamos.
Bueno. Pues entonces voy a votar en contra de Colate para salvar a la Pantoja.
Eso es lo que hay que hacer.
Molt bé. ¿Y qué mes? ¿Y quién altra...?
Pues bueno, como Safaris de hoy os traía el enlace de Pilar Rubio y Sergio Ramos, que está aquí a la vuelta de la esquina, concretamente el 15 de junio.
¿Qué pasa, Guillo?
Y un enlace que yo no sé si iría, porque tiene muchas restricciones.
Bueno, somos una pareja moderna y, bueno, pues tenemos unas normas.
Se hará en la Catedral de Sevilla y, aparte, pues hay una caja de instrucciones en la cual le ha entregado a la pareja cada invitado con la invitación, en la cual pues tienen que seguir según qué pautas, ¿no? Como, por ejemplo, está prohibido los móviles.
Qué raro.
Seguramente habrá una exclusiva detrás.
Claro.
La edad de los invitados también está restringida.
La edad
de los invitados, no sí. A la ceremonia, o sea, a la iglesia, a la catedral, podrán ir todo tipo de edades, niños, etcétera, pero a la finca, que es la que tiene embullidos de la habitación en sevillano, no podrán ir menores de 18 años.
¿En serio?
O sea, los niños que se los queden...
Vinicius no puede entrar.
Vinicius.
¿Y sus propios hijos tampoco irán?
Vinicius no entra.
Pues se ve que no, pues está todo acotado para mayores de 18 años.
Caray, cuántas reglas para una.
Además,
boda, ¿no?
Limitaciones sobre el atuendo. Dice, los hombres tendrán que ir de chaqué, cosa que ya decíamos ayer en el programa, y las mujeres, por su parte, no podrán lucir determinados colores, ni el blanco, el rosa, ni el rojo, el naranja, ni el verde.
¿Pero qué es esto?
¿Qué te pones?
Lo acotan un poco,
pero
¿no?
Se han pensado que son, pero si es que esto ni en las familias reales.
Pues porque
azul,
¿no?
Azul, marrón.
Mira, que se queden solos. Que vayan ellos dos solos. Y
yo no voy a ir
solos
a la boda.
Y
Ramos,
como último, como a ella tanto le gusta el rock, se ve que va a haber una gran actuación, conciertazo. Está barajada la posibilidad entre AC/DC o Aerosmith.
Qué guay.
O sea, traes AC/DC, pero tienes que ir.
Tienes,
o sea, un concierto de AC/DC que tienes que ir de punto en blanco.
No, los chicos.
No, al revés, de punto en negro.
Los chicos, es obligatorio ir con chaqué.
Sí, con chaqué.
O sea, con chaqué a ver AC/DC, o sea, sí, por favor.
Y las mujeres no pueden
ir.
Una
boda en Sevilla en
chaqué,
junio con chaqué.
De junio.
40 grados de temperatura, ¿eh? Pero bueno.
Y aparte, ni móviles, ni niños.
Sigo
ni...
pensando en qué colores pueden llevar, porque es que no hay.
Pues es que no quedan.
Pues el negro, el azul, el amarillo.
Ya.
El rosa no tampoco. No, madre mía, pues.
Déu-n'hi-do. Escolta, mira, ja ens explicareu quanta gent al final ha dit allò de ostres, m'he puesto enfermo a última hora o no puedo.
Hay 700 invitados, o sea...
Pero a ver cuántos llegan.
A ver cuántos van.
De los 700, yo quiero saber cuántos van realmente. Gràcies, David.
A vosaltres, buenos días.
Una dada biogràfica. En aquest cas, d'un gran amic de Pablo Motos, que l'hem vist molts cops sovint a l'Hormiguero, Will Smith.
Doncs sí.
Sílvia.
I és que resulta que Will Smith va començar com a cantant i no com a actor. I gràcies a això va guanyar el seu primer milió de dòlars als 20 anys. Però, segons sembla, no va ser capaç de gestionar-ho massa bé. Entre que gastava molt i que no va pagar bé tots els seus impostos, va provocar que el Servei d'Impostos Interns dels Estats Units li exigís un pagament de 2,8 milions de dòlars en impostos endarrerits. Però, per sort, el van triar com el protagonista del Príncep de Bel-Air, que tots el coneixem.
Sí.
Això ja sí.
Ja ho siguen poniendo en la tele.
Exacte.
Exacte, encara segueix.
Pues que sapigueu que durant les tres primeres temporades va haver de pagar el 70% del seu sou directament al govern. Però, bueno, també dic que actualment té una fortuna que està al voltant dels 300 milions de dòlars, ja que amb les seves pel·lícules s'ha arribat a recaptar més de 6.000 bilions de dòlars.
Sí, sí. És a dir, pagant el 70% del sou del que guanyava el Príncipe de Bel-Air, només amb el 30 ja era milionari.
Doncs sí.
Imagineu-vos el que va arribar a cobrar, eh?
A la pel·lícula de l'Aladdin que han fet ara, he llegit que van carregar com 6 tonelades de macarrons amb tomàquet.
Què dius?
Per tot l'equip, sí.
Està forrat, però sembla, el que diuen, sembla que és bon tio. Sembla.
Sí. Ho sembla, la veritat, sí.
Escolta, a l'Hormiguero va...
Més curiositat, ja us he dit que vaig estar l'altre dia al Xarro Jurill, eh? Sí. L'Àlex em va donar records per tots. Allà a Vilassar de Mar, al camí ral número 11... Perquè és que és veritat, la Sílvia i jo vam provar l'entranya, l'Edu es va quedar... Que també va provar una hamburguesa.
Hamburguesa de pit de cuixa de pollastre.
De cuixa. Que està
hamburguesa de cuixa de pollastre. Sí,
les hamburgueses, ja ho sabeu, que les millors que hem provat a l'equip estan allà a Charlotte.
I a la brasa, tota la brasa.
Però és que les carns, tot. Les olives amb les anxovetes de dins, que no és pasta d'anxova, que veus l'anxova com surt de dins. Tot està boníssim, de debò. I a més, la terrasseta ara, que s'està de conya, una terrassa enorme, al costat de l'Espinaler, a peu de carretera, davant del mar, a Vilassar de Mar, al camí ral número 11, ja us espera l'Àlex cada dia, cada matí, cada tarda, i ara han ficat el carrito aquell de gin tònics, el tenen a fora. I ara començaran a fer mojitos i coses així perquè per les tardes la gent pugui anar aprenent.
Ui, això ve molt de gust, eh? Home,
està molt bé, està molt bé, la veritat, eh? S'ho han currat al Charlotte Grill. Escolta'm, el Sergi també va parlar amb el senyor YouTube, es van prendre la tradicional ampolleta de jarabe, del Màscara Mahara. Si vosaltres voleu algun vinet del Pirata del Bierzo, sabeu que les botigues Wine Palace els trobareu, i també directament podeu contactar amb @elmascaramahara amb el Pirata, doncs per prendre un jarabe, per prendre un Màscara Mahara, un afrodisíac rosat o blanc o negre, un cobija del pobre, un demasiado corazón, aquell dia especial, el millor vi blanc que jo he provat, demasiado corazón, ben fresquet, això és insuperable, doncs a les botigues Wine Palace trobareu els vins del Pirata del Bierzo. Però què t'explicava tu al senyor YouTube, Sergi?
Doncs, com sap que m'agrada molt el cinema, estàvem parlant del Festival de Cannes.
No gusten les pel·lícules.
Em va dir que hi ha un grup de directors i productors i tal que va guardar una pel·lícula en una capsa i que només s'obrirà d'aquí 100 anys. I no sabem què va. Anem a escoltar el que va dir.
Tendremos que esperar 100 años.
Qué fort.
Para escuchar este audio...
Sí. No,
existe una película llamada 100 Years que será presentada por primera vez el 18 de noviembre del 2115. Está guardada en una caja a prueba de balas que se abrirá automáticamente en el Festival de Cannes de ese año. No tenía ni idea, Sergio. Investigando un poco encontré que solo 1000 personas podrán ver el estreno de esa película y las invitaciones ya han sido entregadas a un grupo selecto de personas. Solo que nada más sus descendientes podrán ver el estreno, así que no guardes esperanzas. Al parecer, como tú mencionas, la única copia de esa película está guardada dentro de una caja ultra mega secreta, que solo se abrirá hasta el año 2115. Y eso sí que aumenta el misterio. Por fortuna, los productores han preparado 3 teaser trailers sobre la película. Cada uno muestra una visión diferente sobre cómo piensan que será el año 2115. Pero la verdad, sigue sin quedar claro de qué se va a tratar exactamente esa película. ¿Tú qué dices?
Doncs, escolta, jo el que dic és que quan arribi aquest any, probablement no hi haurà reproductors per poder emetre aquesta pel·lícula.
Sí,
perquè tu imagina't que fa 100 anys algú hagués dit, mira, aquesta cinta de caset, d'aquí 100 anys la reproduirem i Bueno, escolta, a mi em dones una cinta de caset ara i no tinc cap aparell per reproduir-la. Perquè tot evoluciona. Igual, d'aquí 100 anys, escolta, no hi haurà un cine amb un reproductor adient per poder emetre en el format en el que està aquesta pel·lícula perquè ho pugui veure ningú. Perquè tot canviarà. I és que igual no hi ha ni cines. Mira el que et dic. D'aquí 100 anys creieu que existirà el cinema encara?
No.
No sé.
Sí? Jo diria que no, eh? Jo crec que no. I serà una cosa molt... No sé.
El cinema, tal com els coneixem ara, no crec.
No existiran, crec que existiran sales de mini-youtubers i aniràs canviant d'una a l'altra. No sé, però jo crec que en 100 anys les coses canvien molt. És una aposta arriscada i, a més, és un rotllo Van Gogh, no? Si té molt èxit, tu no el coneixeràs.
Sí.
No el veuràs, el teu propi èxit. Però, en fi, abans de parlar amb l'Enriqueta, una cita cèlebre, Sílvia.
Sí, avui és del psicòleg Alexander Lowen, i diu així. L'amor és una sensació que emana del cor i per la sang arriba a cada cèl·lula del cos.
Ah, mira que xulo. L'amor és una sensació que emana del cor i que per la sang va arribant a cada cèl·lula del cos. I la paraula del dia, amb exemple, evidentment, ens l'explica la Clàudia Buil. Així que endavant, Clàudia, bon dia.
La paraula d'avui és ROI.
que significa vermell. Llavors, doncs pots dir, m'encanten els pintallavis de color roi perquè crec que afavoreixen a tothom.
És a dir, que roi seria correcte, eh? Dir roi. Doncs escolta'm, roi. Dins del món del roi, doncs podem prendre, no sé, alguna fruita, no? Alguna verdureta així tirant cap al roi.
Home, Enriqueta... els rois són antioxidants.
Sí, exacte. Ho dic perquè amb el plan 1, 2, 3, un suc de maduixa, per exemple, igual sí que està permès. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Porque comemos, seguimos comiendo de todo, Enriqueta. O sea, el plan 1, 2, 3 no te limita de comer, que no son batidos, que pierdes 6 kilos en 3 semanas, pero que sigues comiendo, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente, Albert, sin dejar de comer.
Eso es, o sea, pues eso. Un rábano roi te puedes comer, que eso no engorda tampoco, está bien, es sano.
No, no, ¿eh? si la clave para adelgazar más de 6 kilos es hacer el plan 1, 2, 3 y el secreto es porque no son batidos, porque tú sigues comiendo.
Correcto.
Perdiendo ese peso, pero de forma totalmente natural, evidentemente sin efecto rebote, y lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas.
Ah, només 3 setmanes, eh? És apte per tots, incluso celíacos, diabéticos, deportistes, con registro sanitario, estàndard farmacéutico... Solo 3 setmanes, eh? La primera setmana limpiamos, Enriqueta.
Limpiamos, Albert, nos deshinchamos, eliminamos las toxinas del organismo, bajamos volumen con los sobres de piña y podemos llegar a perder hasta 3 kilos.
Hasta 3 kilos. La segunda semana renovamos la flora.
Drenamos esos michelines, esa barriga van a desaparecer con los sobres de naranja y van a desaparecer 2 kilos más.
¿Y la tercera semana son las cápsulas captagrasas?
Saciantes, captagrasas, que nos ayudan a bajar más de 2 tallas y, sobre todo, que eliminamos la grasa localizada más resistente, 2 kilos más, Albert. Así que llámame ya al teléfono 93-249-2300, 93-249-2300, pásate ya al plan 123, es muy rápido, es económico y lo recibes donde tú quieras sin ningún gasto de envío. Mañana mismo ya puedes empezarlo y si me llamas ahora mismo de parte de Albert, te regalo el tratamiento completo de plantas medicinales, detox más drena más lipo, que te viene totalmente gratis con tu plan 123, llamando al 93-249-2300.
Eso es, hay que llamar ahora mismo. Y es la pauta para lograr adelgazar, hacer el plan 1-2-3. Bajarás más de 6 kilos, perderás más de 2 tallas. Ah, y el tratamiento detox, drena y lipo, totalmente gratis de regalo si llamas ahora de nuestra parte al 93-249-2300.
Claro que sí, Albert, y si me llamas, si son muy rápidos, les vamos a poner de regalo de tu parte el podómetro. Así que marca el teléfono 93-249-2300 y de una vez di adiós a esos kilos que está garantizado. Tú puedes y lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3, 93-249-2300.
93-249-2300. Llama ahora mismo, que hay regalitos, el podómetro también. Enriqueta, un beso enorme.
Igualmente, Albert, un besazo.
Hasta mañana.
Adeu.
Escolta, ara us escoltarem bona música. Ella baila sola, una cançó mítica, lo echamos a suertes. Després, 4 consells, però de seguida entrevistarem, us agradarà molt, al Luzman Umar. Ell va néixer a Ghana, va arribar a Barcelona després de creuar el desert, ser enganyat per les màfies, sobreviure una pastera, i ens explicarà tot el que va passar per poder arribar a Occident i com ell li ha donat la volta a la situació per poder ajudar a la gent. Això serà en uns minutets. Abans, Ella baila sola.
Su voz, porque no me arreglé para la última cita y no usé su voz.
local pequeñito, con encanto, en el centro de Llamaneras. Divins es una tienda gourmet donde podréis encontrar embutidos, quesos, las mejores conservas, vinos de todas las regiones, carnes, ostras, todo con una calidad excepcional. Pero Divins también tiene una zona de degustación donde podréis probar platos sencillos pero nada fáciles de encontrar. Tuétano, stick tartar, angulas, burratas trufadas. Prueba los ahumados, el foie o el salmón con vodka de remolacha. En la calle Closens 44 de Llamaneras, muy cerca de la farmacia. Reservas al 93-172-8964. Divins. ¿Vols vendre el teu habitatge o vols posar en venda la teva propietat? Si el que vols és vendre, posa't ràpidament en contacte amb Eurofinques. Eurofinques.es o trucant al 93 476 49 69. L'equip de Ramon Riera Torroba, CEO d'Eurofinques i president de FIAPSI Europa, t'ho posaran fàcil. Entra a eurofinques.es o truca al 93 476 49 69. El mateix si vols comprar o llogar habitatge.
Moltes vegades els problemes de la boca no es noten fins que les conseqüències donen problemes importants, com pèrdua de dents o dolors insuportables. Per això, una revisió de mitja hora a la clínica OA li permetrà saber l'estat actual de salut de la seva boca. A més, en aquesta visita tindrà un pla de tractament i un pressupost detallat a mida i tota la informació necessària per prendre la millor decisió. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica OA. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Si tienes problemas de retención de líquidos y quieres reducir tu abdomen, te recomiendo el Dernaslim Ampollas. Un producto completamente natural que te ayudará a conseguirlo y con un precio asequible, en torno a 17 euros. Mi nombre es Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética.
La Dietética, calle Mallorca 127, junto a Mercado del Ninot, y Creu Coberta 127, frente a Ayuntamiento de Hostafrancs. Teléfono 93 424 8916 o a través de nuestra página web ladietéticabarcelona.com.
Vols provar 14 tipus d'hamburguesa diferents? Carn de vedella, pollastre, conill, bou, guaiú, porc senglar, xai i varietats vegetarianes i veganes i 7 tipus de pa diferents? A Vilassar de Mar tenim la nostra burger, Charlots, molt a prop de l'estació de tren, al camí ral número 11. Telèfon per reserves 93 855 28 92. La millor burger del Maresme, Charlots, paraula d'Albert Lesant, al camí ral número 11, telèfon 93 855 28 92.
¿Estás endeudado? ¿Te reclaman deudas? ¿Te están embargando? ¿Sabes que puedes cancelar tus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad? Acógete a la Ley de la Segunda Oportunidad con Repara tu Deuda. 100% de éxito en todos sus casos gracias a nuestros abogados. Infórmate gratis en reparatudeuda.es. Repara tu Deuda conseguirá el perdón de tus deudas por ley. Teléfono 900-831-652. 900-831-652.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones. I també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85. Pablo López, de Original Alan Parsons Project, Anna Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 31 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre, el Real Club d'Apolo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Tertúlia esportiva.
Bueno, pues aquí estamos una vez más, yo contento con el Liverpool. Y lo dije en la retransmisión, ¿eh? No estaban orgulloso del juego de mi equipo, pero cuando finalmente vi a Liverpool, a los Reds, levantar el trofeo,
claro,
la verdad que entonces me entró una gran, gran emoción.
Hombre,
y, ya me olvidé del mal partido, porque es que la final de la Champions ya comentasteis, ¿no? Pero un partido horrible, un partido en el que yo creo que no se vio nada de fútbol. Pero al final se trata de ganar, ¿no?
Claro, las finales se ganan, lo dijo Luis Aragonés.
Las finales se ganan, no se pierden. El Liverpool había perdido. Klopp había perdido 6 finales consecutivas en diferentes escenas. Pero al final ha llegado el momento de que Jürgen Klopp también consiga las mieles del triunfo, ¿no? Y creo que es un entrenador que este año también lo ha merecido. Porque
lo van a blindar.
Ha superado eliminatorias complicadas como la de Fútbol Club Barcelona, con todos los jugadores fuera de los mejores están fuera del equipo, ¿no?
Origi.
¿Quién iba a decir que al final Origi iba a ser uno de los grandes héroes de este Liverpool? Pero quiero decir una cosa, y esto es una reflexión en voz alta,
a ver,
que tienen que tener en cuenta los clubes de Barcelona, ¿no? Vamos a ver, Coutinho era el jugador franquicia de Liverpool. Parecía un gran drama que Coutinho saliera del equipo.
Pues mire.
De hecho, yo estoy convencido que Jürgen Klopp sabía que realmente Coutinho no era tan bueno como estaba vendiendo, ¿no? Y por eso lo deja escapar, porque Liverpool no necesita dinero. Pero fíjate qué han hecho con el dinero de Coutinho. Con el dinero que cobra por Coutinho,
¿sí?,
el Liverpool ficha a Alisson, sí, el portero, que para mí es el gran salvador. No es Karius, evidentemente.
No, y se lo quitó al Madrid, creo.
Yo os pregunto, ¿os imagináis al final contra Tottenham con Karius? Cuando el Tottenham aprieta los últimos 10 minutos, yo estoy seguro que el Liverpool pierde esta final.
Bueno, mire, el año pasado y este año el protagonista del Liverpool ha sido el portero.
Pues este año, con el dinero de que tú te has gastado,
¿sí?,
que has cobrado de Coutinho, han fichado a Alisson, que no solo elimina al Barcelona haciendo un partidazo parando 4 balones,
¿sí?,
en el partido de vuelta, sino que también salva a Liverpool al final cuando más se apretaban Kane y compañía, ¿no? Pero no solo a este. También han fichado a Van Dijk, que ha resultado ser el MVP de la final de la Champions.
También,
esto también con el dinero cobrado por Coutinho. Pero también han fichado a Fabinho,
sí,
otro jugador fundamental esta temporada en el Liverpool. Este también es con el dinero de Coutinho y que también ha eliminado a Fútbol Club Barcelona. Y por último, con ese dinero han fichado a Shaqiri, que tú dices, hombre, ha jugado poco esta temporada. Sí, ha jugado poco, pero jugó el partido del 4-0 contra Barcelona, ¿no?
Claro.
Con lo cual, con el dinero de Coutinho, Shaqiri juega un payo, pero elimina a Fútbol Club Barcelona.
No solo eso, y el Tottenham, que no ha fichado a nadie.
Y el Tottenham, que no ha fichado a nadie en la final.
Y ahí está.
Pero Edu, Matante, con la reflexión a donde quiero ir, es que muchas veces te gastas un dineral en un solo jugador, pensando que un solo jugador te va a cambiar un equipo. Primero, aunque hubiera salido muy bien Coutinho, sería uno solo para el equipo. Una vez te lesionas y ya lo tienes, ¿no?
Claro, es lo que ha pasado.
Pero en Liverpool han fichado a 4 grandes jugadores. Un gran portero, un gran medio, el mejor central del mundo con Piqué, y luego Shaqiri, que es un buen recambio, como se ha visto, si tiene que entrar, ¿no?
Más luego lo que tenían ya, Salah, pues, Firmino.
¿Y por qué no aprenden los grandes? Porque ahora sigues hablando de grandes nombres, ¿no?
Claro.
Se sigue hablando de Antoine Griezmann, se está hablando de Ligt, de
Neymar,
Jones.
También.
Cuando a lo mejor Neymar, cuando a lo mejor el Fútbol Club Barcelona lo que tiene que hacer es fijarse en el Liverpool,
claro,
y reforzar las posiciones, ¿eh?, con 4 o 5 jugadores, a lo mejor no tan caros, pero que te vayan a hacer un equipo más potente, ¿no?
Sí,
y pero... ha acabado mi exposición, que ya está bien, creo.
Claro, pero a ver quién de la directiva es el valiente, o el entrenador, o el presidente, que se carga a las 4 o 5 vacas sagradas y renueva el equipo.
No, yo estoy completamente de acuerdo, Edu, amb el que acaba de dir Michael Robinson.
Sí, sí.
És a dir, el Liverpool és el clar exemple de que amb molts diners inverteixes bé. No com el Barça, que quan va cobrar els diners de Figo se'n va anar a fitxar ràpidament a Overmars i companyia, no? No, s'està parlant de Griezmann, que ja està fitxat. Jo ho torno a dir. A mi és un jugador que no m'agrada. Sí, sí, està fitxat.
Està fitxat.
Griezmann a l'1 de juliol serà presentat al Barça.
O sigui, estan fent ara una mica de paripé, no?
Sí, van al paripé perquè, clar, fins a l'1 de juliol no poden dir-ho, però que està fet i refet. Griezmann vindrà. Però és un jugador que no agrada, per exemple, ni a Messi ni a Luis Suárez. Això ho he pogut indagar aquests dies.
Vols dir?
Ni Messi ni Suárez el volen. No, no, no el volen. Aquí ara mateix, dins el vestidor del Barça, pel que jo he rascat, l'únic jugador que el vol és Piqué.
Ei.
I et puc assegurar que Messi i Suárez no el volen. Messi, connectem ràpidament amb la Copa Amèrica.
Sí.
Ustedes no quieren, ni usted ni Suárez quieren a Griezmann.
La verdad que por ahí recién lo dije, ¿no?
No, se le notó mucho. De ese tema no hablo. Es como decir, yo paso
de ese tema no hablo.
Tío.
La verdad que bueno, si viene, pues... ya se buscará la vida.
Pero Salinas, que Messi y Suárez digan que no lo quieren, no quiere decir que el Barça les tengan que hacer caso. O sea, los jugadores no pueden mandar.
Luis Suárez, pues bueno, ya se ha visto que una temporada entera pues ya no la aguanta a un nivel alto, ¿no? Entonces necesita ahí un relevo, ¿no? Alguien pues que le pinche. Entonces también se necesita competencia, ¿no? En el equipo, pues para no dormirte y que luego pase lo que pase.
Pero un momento, yo soy el seleccionador nacional, Luis Enrique.
Luis Enrique.
Pero oye, ha salido un poco de rasqui el nombre de Rodrigo, pero creo que sinceramente que Rodrigo, yo lo he tenido en la selección y es un jugador que para el Barcelona le podría venir muy bien. Pero
claro,
ojo, no de suplente, que en algún partido le podría plantar cara a Luis Suárez, porque Rodrigo ya se vio en la final de Copa, que es un jugador con mucho gol, muy, muy, muy potente arriba. Doncs
sí,
a mi m'agradaria, Rodrigo.
A mi també, i a més, diuen que seria també un detall com a cap a Valverde, que el volia l'any passat.
Que l'ha demanat, sí.
Sí, l'ha demanat.
Clar, el que no podem ja és amb Boatens, Murillos...
No, és que jo crec que Griezmann no ve per jugar de nou, sinó ve una mica per jugar, no?, a l'esquerra.
Sí, on jugaria Dembélé. Però clar, aleshores...
Dembélé.
Jo és que amb Dembélé...
Dembélé també pot jugar per la dreta.
També pot jugar per la dreta. Jo tinc una sensació estranya amb Dembélé, perquè tinc tinc la certesa de que si es cuida i que si li fan entrar en el camí correcte, pot ser un gran jugador. Per mi és un gran fitxatge, és un tio ràpid, que trenca les defenses, que canvia dinàmiques.
Clar, és regatejador, que no hi ha a
l'equip. Exacte, té 1 contra 1. I em sembla que Griezmann pot ser una mica Coutinho, mira el que et dic. Jo al Barça, en l'encaix i al Barça, amb una mica més de gol, però el veig una mica Coutinho, perquè jo a Griezmann els partits importants d'aquesta temporada no l'he vist aparèixer a l'Atlético. I era un any en el que cobres un paston, ets l'estrella de l'equip. Bueno,
però
va millorar una mica quan va arribar Diego Costa, però una mica.
La forma de jugar que té l'Atlético de Madrid, clar, costa molt. Que
sí.
Però encara així crec que ha fet quasi 30 gols.
Sí, sí, ha marcat gols, però els partits importants
regular.
No l'hem vist. Jo no sé què vols que et digui. També Coutinho, al Liverpool era el millor, i ha vingut aquí, i escolta'm, jo crec que ara mateix Coutinho no està ni per jugar al Barça B.
No,
mira
el que
et dic.
Coutinho, jo crec que ha vist que no era titular indiscutible i que havia de nedar contracorrent, jo crec que s'ha vingut una mica baix, no?
Sí, sí. Jo el que crec que...
Li falten ganes, com de ser titular i de jugar i de menjar-se la gespa.
Li falta coco, Edu, per ser un gran jugador. I sense la capacitat de recuperar-te dels mals moments, no pots jugar un gran equip. Mira, exemples, els tenim amb el propi Dembélé. El propi Dembélé estava ensorrat, que si sortia, que si no el volies, que si aquí, que si allà... Però el tio es va recuperar. I va donar grans partits al Barça fins que van arribar les lesions. Un altre exemple, Arturo Vidal. Arturo Vidal, que si ha enfadat, que si no jugava, que si
no
els emoticonos... Però, no, Arturo Vidal, jo no el veig ni de conya, eh?
És que està a totes les travesses per sortir, però jo crec que com a suplent...
No, i perdona'm un momento. Hubo un jugador que tuvo
sí.
su momento, eh?
Ja, Jorge.
Y no tengo anotado un bloc de nota, porque si no lo digo, reviento, Josep. Hubo un jugador que lo tuvo todo. Artur Melo. Recuperó la titularidad cuando parecía imposible. En el 11 de gala aparecía, acuérdense.
Sí.
En el campo del Tottenham estaba Artur Melo tocándola con Coutinho. Pero todo el mundo lo daba titular.
hasta que descubrió la fiesta con Neymar.
Eso le iba a decir.
Y ahí se le acabó el chollo.
Se fue a cumpleaños.
Un jugador profesional debe cuidarse.
Claro.
¿Han visto ustedes el culo de Artur Melo? ¿Cómo le ha crecido?
Oiga,
exponencialmente,
no.
Por favor, pero fíjense.
No se meta con eso.
Pero fíjense, Artur Melo era un jugador finito. Ahora mismo lo ves con sobrepeso. Es que el gin tonic.
Habría que llevarlo
es que el mojito,
con Hazard y con Isco.
El mojito tiene mucho azúcar, hay que decirle, la fiesta no es buena.
El plan 1-2-3.
El plan 2-3 ya para Artur Melo.
Artur Melo.
Pero es verdad que
y es buen jugador, ¿eh? ¿Han recordado al partit de Champions contra el Tottenham?
Impressionant. Però, Edu, a aquest nivell de professionalitat, si tu comences a fer una mala vida, una mala praxi de la teva professió, ho acabes pagant. I és el que li està passant ara mateix a Artur Melo. Artur Melo ha conegut a Neymar. Jo, quan vaig veure allà aquelles fotos amb el Neymar, los bailoteos, les festes, vaig dir, aquest tio s'ha acabat.
I semblava i ja un brasiler d'aquests tranquils, però...
Sí, però no ho és.
Però no ho és.
I el club ho saben, eh? I Valverde, amb bon criteri, l'ha assegut a partits i l'ha castigat perquè ho sap. És a dir, de Valverde no saben moltes coses. És veritat que pot haver cedit en alguns moments, que a alguna gent no li agradi...
O per això el volen a la banqueta els jugadors.
Sí, sí. Però que Valverde segueix, aquesta és una altra notícia.
Clar,
ja sé que hi ha molta corrent a internet de que no el volen, de que no... Però és que això ja no podem fer res.
Clar.
Valverde seguirà sent entrenador del Barça l'any vinent, ho va dir Bartomeu i jo ho tinc confirmat. A partir d'aquí, com que ja ha de ser Valverde l'entrenador del Barça, el que s'ha de fer és que no juguin per decret determinats jugadors i que els jugadors juguin a la seva posició.
Però
és a dir, si tens un extrem per jugar un partit, no fiques a Sergi Roberto. Fica a Malcolm, que es va veure a la segona part, que com a mínim era un extrem.
Pobre.
Si tens un central, posa un central, no inventis un lateral. És a dir, col·loquem els jugadors a la seva posició i col·loquem-nos de manera justa.
Uh-huh.
Si Riqui Puig és millor o està millor que Vidal, si Riqui Puig està millor que Rakitic, si Riqui Puig està millor que De Jong, que jugui. És igual que tingui 19 anys.
Que vagi entrant en la dinàmica.
Que entri en dinàmiques de veritat. Que no fiquin a Carlos Pérez a l'últim partit per fer veure que ha debutat.
Sí,
no, no.
I la Copa del Rei contra la Ponferradina de no sé què i tal, sinó que li donin minuts, minuts de qualitat.
Exacte.
Perquè Luis Suárez arriba esgotat.
Molt bé. Escolta'm una coseta. Tenim el Ferran, que ell és del Pallars,
sí.
Lluçà.
Sí.
Ferran, el tenim a l'estudi, oi?
Sí,
està aquí.
Hola, Ferran, un company de l'emissora.
Hola, sí. Bon dia.
Ferran, tu ets del Pallars.
Soc del Pallars.
Del Pallars, eh?
És que Sobirà o...
Ho dic perquè nosaltres utilitzem cada dia una paraula del dia.
Sí.
I avui la Clàudia utilitza la paraula roi per referir-se a vermell. És veritat que la paraula extesa de Catalunya és roig, però al Pallars utilitzeu el roi per referir-vos al roig, oi?
Sí.
O sigui, la paraula que vosaltres utilitzeu és roi, com voleu dir una cosa vermella.
Nosaltres diem roi, sí. He arribat i estava tothom esperant-me.
Clar. No, ho dic perquè és que ha trucat una senyora que li agraïm moltíssim el detall que ens ha trucat i ens ha dit, ei, que us heu equivocat, que la paraula és roig. Sí, sí, la paraula més extesa és roig, però hi ha zones de Catalunya, com el Pallars, on s'utilitza, i és correcte, el roi. Per referir-se al color vermell.
S'utilitza també en el color dels animals, que no són vermells del tot, però que són com
vermellosos,
com
no?
Pèl-rojos, sí.
Cobrizos, no?
Colorados.
Com pèl-rojos, eh?
Com aquests gats que són marronosos...
Garfield.
Garfield seria roig.
Roy.
Roy, seria roig.
Ai, roig, perdó.
Seria roig.
Roy.
Molt bé.
I després Ferran. També el cantant d'Operación Triunfo.
Ves paraules d'allà, ostres, ja que estem, paraules que aquí no utilitzem i que per exemple, la zona del Pallars siguin molt comunes, no?
Sobre quina temàtica.
No, que tu vulguis, que tu vulguis. Allò que a vegades dius, mira, aquí no utilitzen els de Barcelona, no, per exemple?
Camboleta.
Tamboleta?
Camboleta.
Camboleta, això què és?
Una voltereta.
Oh. Ostres, una tombarella allà es diu sí. Camboleta.
Podries fer una frase? La Clàudia.
I una última paraula, m'agrada aquesta secció.
Avui he marcat un gol i he fet una camboleta.
Això ho diria la Clàudia. I una darrera paraula, que se t'acudeixi.
Una altra paraula, cingatalla.
Cingatalla.
I això què vol dir?
I això vol dir una sargantana.
Sargantana?
Ara no sé si sargantana...
Ostres!
Sí,
no?
Sergio, David, ens hem d'encarregar d'aquesta secció, trucar a diferents zones de Catalunya, a banda de la paraula del dia, i que ens diguin tres o quatre termes
clar.
Que a la zona de Barcelona, era metropolitana, no s'utilitzin, però que sí que tinguin un sentit.
Això estaria molt bé.
M'encanta sí. La secció, eh?
És interessant, eh?
Doncs vinga, apunteu-la, fem-la ja, a partir de ja, eh?
El Jordi va estar... Tenemos tuits, ponem-los Twitter, tuits.
Molt bé. Ferran, doncs moltíssimes gràcies, una abraçada, company.
Vale, gràcies.
una abraçada molt gran. Doncs ja veieu, que sí que era correcte utilitzar el terme ROI. Escoltarem quatre consells i ara sí, de seguida, l'entrevista que us he promès, una entrevista que us sorprendrà, que us posarà la pell de gallina, amb l'Usman Omar.
¿Es el plan 1-2-3?
Sí, soy Enriqueta, dígame.
Mis cuñadas hicieron el plan y perdieron 4 kilos. Mi marido y yo necesitamos perder al menos 5. ¿Cómo podemos conseguirlo?
Con el plan 1-2-3 perderéis peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. Sin pasar hambre, no son batidos, seguís comiendo de todo y sin efecto rebote. Es natural y con registro sanitario.
Con pautas y diagnóstico gratis de nutricionista, apto para celíacos y diabéticos. ¿Y solo en 3 semanas?
Sí, primera semana, limpieza, pierdes 3 kilos, eliminas toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano, renuevas la flora con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, pierdes más de 3 kilos con las cápsulas captagrasas. Llama ya al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo sin gastos de envío. Y gratis, nuestro té de hierbas naturales.
Llévate gratis el plan 1-2-3 completo con la balanza inteligente que te analiza. Llama ahora al 93 249 2300. Depúrate, desintoxícate y consigue tu peso ideal en solo 3 semanas. 93 249 2300.
Mi nombre es Diego Díez, responsable de los establecimientos de la dietética. Me gustaría aconsejarte y recomendarte el Reducin Ampollas, un buen drenante para la retención de líquidos y para rebajar el abdomen, a base de plantas y completamente natural, que sube en torno a los 17 euros.
La Dietética, calle Mallorca 127, junto a Mercado del Ninot. Y Creu Coberta 127, frente a Ayuntamiento de Hostafrancs. Teléfono 93 424 8916 o a través de nuestra página web ladietéticabarcelona.com.
A Radio Estel, Fórmula Lesan.
Doncs l'Usman Omar va néixer a Ghana, no sap a quin any, ni quin mes, però això a la seva tribu no importava, només sap que era un dimarts i que aproximadament amb 12 anys treballava reparant camions a un port del seu país. Va descobrir els vaixells carregats de productes occidentals, de segona mà, que arribaven a Ghana, cotxes, televisors, deixalles informàtiques. Al port tothom deia que els blancs eren molt rics i que compraven tot el que volien. El precari futur que l'esperava al seu país i l'esperança d'aconseguir una vida millor el van empènyer a iniciar el viatge al País dels Blancs. El títol que porta el llibre, que recomanem i molt, i on explica la seva història, Viatge als País dels Blancs. Usman, molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per aquesta gran oportunitat.
Clar que sí, Usman, perquè hem de dir que amb 9 anys aproximadament, perquè no sabies la data exacta, marxes de casa per anar a treballar a una ciutat i aprendre l'ofici de xapista, no?
Correcte.
Eres un nen molt petit i ja comences fent feines molt perilloses, treballar amb metalls, sense cap protecció, però clar, no hi havia una altra, no, Usman?
Doncs bé, sí, és que no hi ha una altra. L'alternativa era, o sigui, tenia això, treballar al camp. O sigui, de fet, des de bon, molt ben petit, neixes ja al mig de les feines del camp. Vull dir que des de ben petit ja treballem al camp, no? És una cosa, diguéssim, estranya. Normalment sí que és veritat que comparat amb la vida d'un nen aquí, és, doncs, sembla doncs, una altra galàxia, no?
Però... Aleshores, tu penses, perdona, que has d'anar a Europa per tot això que hem dit, perquè és la imatge que tu reps, etcètera. I tens en aquell... Encara ets menor d'edat, oi, quan tu decideixes iniciar el viatge cap a Europa?
Efectivament. Jo vaig sortir a Ghana amb 12-13 anys, vaig marxar de Ghana.
Sí.
I era... Sí, era menor, sí. I vaig haver de creuar tota aquesta zona del nord d'Àfrica fins a arribar al desert de Sàhara, que és on es van abandonar les 46 persones.
És que això és molt fort, això ho hem d'explicar bé.
Sí.
Tu no tens ni idea com serà el viatge, atravesses teòricament amb uns Land Rovers, has de travessar tot el desert del Sàhara, eren tres cotxes on hi anàveu 46 persones, és així?
Correcte, correcte. No va ser travessar tot el desert, hem estat 5 hores com a molt en els cotxes.
5 hores dins dels cotxes. I després us deixen pirats en meitat del desert.
Efectivament, ens van dir que havien d'anar a buscar a reomplir el dipòsit de gasolina i buscar aigua i que es vendrien a buscar. I mai més van tornar.
Mai més van tornar. Us van deixar allà enmig a 36 persones. Només teníeu 5 litres d'aigua?
46. Cadascú tenia una garrafa de 5 litres d'aigua. Llavors, l'endemà al matí, s'aixeca un noi del grup i deia: jo conec el camí i me'n vaig, que aquests lladres se'ls han abandonat, no tornaran. I es va agafar i comença a caminar. Llavors, els que es troben allà sentats ens van mirar entre nosaltres, ens van adonar que era l'únic que tenia rasgos de ser la zona del nord d'Àfrica, per tant, coneixement del desert, era l'únic que tenia coneixement del desert, ja que la resta era l'Àfrica tropical.
Ostres, molt fort.
I vam començar a seguir. Quan li seguíem, doncs ell, quan vas donar compte que estaven tots seguint-lo, es va parar i va dir: si no em doneu diners, que no em seguiu. Llavors es va aprofitar dels seus coneixements del desert per buidar-nos les butxaques, totes les monedes que es quedava. Oh.
Molt fort. Però escolta, Usman, vau trigar 3 setmanes a travessar el desert. Aquestes 46 persones, només 6 veu arribar vives. Només 6 veu sobreviure al Sàhara.
Efectivament, sense tenir en compte la quantitat de cadàvers que anàvem enterrant al principi, les primeres setmanes, que encara teníem força, esforços, i llavors, quan trobàvem grups de cadàvers, els enterràvem i amb la finalitat de que nosaltres som els escollits que arribaríem. Però això no va tenir res a veure amb el que nosaltres esperàvem, i a poc a poc la gent del grup anàvem morint i, en fi...
Bueno, és que imagineu-vos el que ha patit l'Usman, eh? És un nen petit. Després, clar, arribeu a agafar una pastera. En aquesta pastera, malauradament, mor el teu amic Musa, que crec que és el teu millor amic, és així?
Correcte, perquè és que la primera part és només creuar el desert, però arribar a Líbia. O sigui, un cop arribis a Líbia, també heu d'anar en compte que aquella època governava Muammar al-Gaddafi. Per tant, ser negre i viu era pràcticament un delicte a Líbia. Per estar en aquelles condicions durant 4 anys, no us explicaré més detalls, però...
4 anys així? 4 anys així?
Aixecar al matí, aconseguir que es posi el sol, que estiguis viu i sa, i era com alliberar-se d'una autèntica batalla cada dia.
Cada dia. Des de Mauritània agafeu aquesta pastera, naufraga, només uns quants arribeu a la costa... Com deia, mor el teu millor amic en Musa, i suposo que això és un cop duríssim per tu.
Correcte, vam agafar la patera 2 vegades. El primer intent es va naufragar a la patera. Anaven 2 pateres, van naufragar un que anava entre uns 150 i 200 persones. No va sobreviure ningú. Vam tornar un altre cop la patera meva i vam tornar. Al cap d'un mes i mig, la mare va portar més persones, més fusta, vam tornar a fabricar les 2 pateres. I aquesta segona sortida també, en el mig del mar, es va enfrontar el que anava els companys. Vam estar pràcticament 2 dies per arribar a Fuerteventura sense gasolina, pràcticament, per pura casualitat, perquè les onades ens van anar a favor i vam arribar sense gasolina.
A Fuerteventura arribeu i fixeu-vos les casualitats de la vida, no? Us van fer proves mèdiques, van determinar que eres menor d'edat i que et podies quedar a Espanya, per sort, no?
Correcte. És que jo, sincerament, no tinc paraules adequades per agrair la sort que he tingut en aquesta vida. Jo crec que sóc un dels homes més afortunats del planeta. Per això mateix crec que és la meva obligació compartir aquesta sort que he tingut amb els més necessitats per evitar que no caiguin en aquesta, diguéssim...
En aquestes màfies, en aquesta... Eh? Escolta'm, en aquesta sort, tu només havies dit 2 paraules. Havies dit Spain i Barça.
Correcte.
I per això et van enviar a Barcelona.
Per això mateix. I perquè l'únic que sabia de Barcelona, d'Espanya, era Barca. De fet, no diu Barça, diu Barca, perquè la C trencada no existeix en anglès.
Clar, vas dir Barca. I aleshores et porten a Barcelona i per casualitat coneixes la Montse i l'Armando, que et fan de pares, diguem-ho clar.
Doncs bueno, això és un altre senyal de la sort aquesta que us he estat comentant, perquè arribes a Barcelona amb 17-18 anys, una mà davant l'altra darrere, sense res, pràcticament analfabet, dormint al carrer a la febrer, vaig arribar, encara me'n recordo el dia, perquè va ser el dia 24 de febrer l'any 2005, vivint al carrer amb l'oposat, no tenia res, menjava només quan hi havia menjar, no quan jo tenia gana. Amb això ja us dic tot. y sentirse invisible en una ciudad tan multitudinaria como Barcelona, no tengo palabras para explicaros la sensación y el sentimiento. Es bastante desgarrapant. Pero bueno, la verdad es que vaig tenir la sort aquesta d'aquesta senyora Montse, que es va parar a parlar, la vaig començar a parlar i van acabar acollint-me com a meus tutors legals fins als 18 anys, i actualment són els meus pares adoptius.
Clar que sí. Ara tens una vida absolutament normal i has fundat una ONG. És que és una gran persona, l'Usman. Aquest llibre us el recomano molt, Viatge al País dels Blancs. Tens una ONG, Nasco, oi?
Nasco, Feeding Minds. Això va començar el primer dia que vaig dormir a casa dels pares, perquè quan em van, després d'un mes i mig vivint al carrer i un cop i volta trobo una casa on la meva mare, la Montse, em va acompanyar a la meva habitació, em va fer un petó com un nen de 5 anys, em va ficar al llit i va sortir a l'habitació. Ostres, jo no havia acostumat a això. El món em va caure a sobre.
Ostres.
Vaig passar tot la nit plorant, preguntant-me per què havia patit tant. Per què jo? Per ara... què? Sí, estaven tots els meus pares, estaven aquí, estava tot predestinat. Què aquestes persones faran, em faran de pares? Quina necessitat hi ha de patir tant?
Tens tota la raó. M'estàs posant la pell de gallina i per això vull ajudar-te. Volem col·laborar des d'aquest programa molt amb tu. Nasco, tu ara el que vols és que ningú torni a passar el que tu has passat, val?
Efectivament.
Com ho podem fer? Com podem col·laborar amb Nasco? Què podem fer des de Ràdio Estel, que a més és una emissora molt compromesa amb aquestes coses?
Mira, Ràdio Estel és una gran altaveu per donar a conèixer. A la meva missió només tinc dues raons. Jo crec que estic viu no perquè soc més fort. Dues raons. Per donar veu a totes aquelles persones que no han arribat vius i constantment continuen morint perquè es deixin de ser xifres. I segona, per evitar que no caiguin més víctimes a través de Nasco Feeding Mind, que és una ONG que vaig fundar l'any 2012, per crear aules informàtiques perquè els nens i nenes d'allà tinguin accés a la formació i la informació per decidir el seu futur. Ningú hauria de viure el que estem vivint nosaltres en aquesta situació. Per tant, Nasco va començar sense cap recursos ni cap subvenció fins ara. No hem aconseguit tampoc cap subvenció, només són amics, amigues, gent que confien que ens escolten i es fan socis. Actualment ens fa molta falta mans, socis, per poder sostenir tot el projecte. Vam començar amb 48, vaig comprar 45 ordinadors amb els meus propis recursos i dos amics que em van prestar diners i actualment en tenim pràcticament 8 aules informàtiques, de la qual hi ha 23 escoles que es comparteixen, hi ha més de 11.000 nens i nenes.
Podem buscar, perdona, Nasco a internet,
sí,
Nasco, amena, N-A-S-C-O, Nasco.
Sí, a més ara...
Nasco.org.
Ara, Albert, la penjarem a les nostres xarxes que...
Perfecte.
Perquè la vegi tothom.
Doncs escolta'm, Usmar, jo vull parlar més dies amb tu, Usman Umar, per recomanar-te Viatge al País dels Blancs. Vull seguir parlant amb tu i vull seguir col·laborant amb tu, d'acord? Si a tu no t'importa, t'anirem trucant.
Jo encantadíssim, perquè això és una autèntica oportunitat per donar a conèixer el que estem fent i el nostre mecanisme de poder sostenir aquest projecte per canviar la manera de la cooperació, perquè jo crec que hem de deixar d'alimentar la panxa, perquè és absurda que portem massa temps alimentant la panxa dels africans i el que cal és alimentar-los la ment perquè ells facin el seu propi menjar.
És que estic totalment amb tu. Gràcies, Usman, per ser com ets. Gràcies, Usman.
Gràcies. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada enorme. Una abraçada enorme. Tinc a l'altra banda del fil telefònic el Diego Díez. Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
Evidentemente
estamos?
Nos ha dejado con la piel de gallina esta entrevista y vamos a seguir colaborando, porque nosotros somos así.
Sí, haremos cositas.
Tenemos que hacer cosas con Nasco porque hay que hacerlas, hay que hacerlas. Diego, sabes que tenemos consultas, lleva Diego muchos años dentro del mundo de las plantas medicinales y de la medicina natural, y nos pregunta Pera si hay algo para el mal aliento, nos dice que sí, porque utiliza mucha higiene dental, pero que luego, que tiene un problema de halitosis, que si hay algún producto natural.
Sí, a ver, sí. Normalmente los problemas de halitosis, una parte de los problemas de halitosis pueden venir por una falta de higiene dental o por una higiene dental inadecuada. Hay muchas personas que se lavan los dientes, pero no lo hacen de una forma adecuada. Y eso habría que descartarlo porque es uno de los focos más importantes de halitosis, ¿no? Lo que pasa es que yo lo primero que le recomendaría es que hiciera una limpieza hepática. 20 días con el EPA 1, un vial por la mañana, un vial por la noche. La mayoría de las halitosis son de fuente de origen digestivo y sobre todo hepático.
O sea, que vienen del estómago, no vienen de la boca directamente,
sí,
¿no?
Correcto.
Claro, claro.
De la boca pueden venir, si, como te digo, o bien hay algún tipo de trastorno, alguna gingivitis o algún o una higiene dental inadecuada. No quiere decir que no se laven los dientes, pero no se la lavan con la con como se debe de lavar en realidad, haciéndose unas limpiezas dentales cada cierto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de las halitosis son precisamente por un problema digestivo. Entonces, una limpieza hepática con el EPA 1, un vial por la mañana, un vial por la noche, durante 20 días, esto le va a resolver. No tendrá que esperar a los 20 días, sino normalmente a los pocos días, aparte de que tiene otras muchas ventajas, las limpiezas el hacer una buena limpieza hepática, pero para el tema de la halitosis suele funcionar bastante bien.
Perfecto, ¿eh? El EPA 1, recuérdate, las tiendas de la dietética están en Mallorca 127 junto al mercado del Ninot y creo Cuberta 127 frente al Ayuntamiento de Hostafrancs, teléfono 93 424 89 16, y cualquier producto o cualquier consulta la podéis hacer online vía ladietéticabarcelona.com. Y el producto que recomendamos es el Reduslim estos días, un producto que sirve para rebajar abdomen y drenar, para perder volumen, en suma, Diego, ¿no?
A ver, esto es un producto que le va bien a muchísima gente, tanto si quiere perder peso como si no. La mayoría de la gente, pues lo ideal sería, para perder peso, como siempre decimos, orientarse a una alimentación equilibrada, que esto lo puede hacer con Ángeles, que lleva más de 30 años con nosotros y vive, si la persona vive aquí en el entorno de Barcelona. Aunque le vienen gente de Rubí y de Manresa y de Terrassa, le vienen por sitios donde ella pasó consulta en su día y todavía le siguen viniendo. Pero la base siempre es la alimentación, ¿correcto? Ahora, solo con la alimentación es lento. Y hay gente que no tiene la paciencia necesaria para esperar a que esto funcione.
Porque, y de ahí el Reduslim, ¿eh?
Y de ahí el Reduslim. Son alrededor de 17 euros. Y se nota, cuando tengan que repetir el producto, notan una bajada de centímetros en el abdomen. Y perfecto, sobre todo también, que es también tan importante, que la retención de líquidos desaparece.
Muy bien, pues en Mallorca 127 y en Creucuberta 127 está la dietética, 93 424 89 16, o desde ladietéticabarcelona.com. Don Diego, maestro, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, hasta Diego. Sabéis consells.
Què aniràs de colònies aquest any?
No, però si anés, hi aniré amb dos amics.
Jugaré al mocador. Un, dos, tres, ja.
Ajuda'ns a que no les hagin d'imaginar. Aquest estiu, cap infant sense colònies. Fes el teu donatiu a pereterres.org o al 93 430 706. Fundació Pere Terres.
Ràdio Estel.
Doncs, nois, que ja hem acabat, que això ha passat molt ràpid. Jo crec que ha sigut un programa molt complet, com
pues
sempre.
Sí. Mm-hmm.
Però que no heu de deixar la sintonia de Ràdio Estel, que sempre ho dic, que aquí
fórmula
escoltareu
Estel,
la millor música, bona fórmula musical, però també bons programes durant tot el dia, eh?
Clar que sí.
Feu-me cas, si no deixeu la sintonia, que us ho passareu bé.
Bon dimarts.
Bon dimarts i fins
adéu.
Demà.
Fins demà, adéu.